Passant 6 minuts de les 10.
Penedès en xarxa. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Reprenem el tema de la setmana que avui dediquem a parlar amb sectors que, arran de les noves mesures anti-Covid, han experimentat canvis o ho faran a partir de la setmana vinent o en els propers dies. I ara, en aquesta segona part, Lourdes, seguim amb dos interlocutors.
Doncs sí, com bé dius, anem a fer una mica de recapitulació per a tots aquells i aquelles que us hagueu connectat ara mateix. Tenim el Cuqui Ronsó, vicepresident i responsable de l'àrea esportiva del Xamba de bàsquet. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I tenim l'Isidre Ferrer, promotor i soci de Calafell Aventura. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, si em permeteu els dos, com que seré un mà a mà, he tallat sense, bueno, perquè no ens deixava més temps el tema d'anar-nos a notícies. L'Isidre ens estava comentant un tema. Si us sembla bé, continuem amb l'Isidre que acabi i ja començo a fer-vos preguntes a tots dos.
Molt bé. Doncs estàvem dient de que aquesta situació ha portat a situacions molt curioses, inclús d'acudit, de que bueno, es venien les mares a preguntar quan, si obríem o no obríem, i ens preguntaven que què feien amb els nens. I la nostra resposta era portar-se el bingo, o sigui, els bingos podien obrir i un espai natural a l'aire lliure enmig de Calafell, on hi ha tirolines, el minigolf més gran d'Europa, i amb rius i en plena natura, on s'han portat les mesures de seguretat dit pels clients mateixos a Google, que les portem molt, molt bé, i amb entrades, sortides, neteges, de tot, desinfectant cada atracció un cop acabat d'això, pues, es pot anar a un bingo, es pot anar a un cine, es pot anar a un metro, però no es pot estar enmig dels arbres amb un aforament com cal.
Sí. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Això, ja, tal com ho he dit, ha sigut perquè bueno, s'ha portat des d'un despatx, gent que en sap molt, segurament, que gent que ho sap molt, però que tenen un desconeixement de les zones, dels territoris, dels negocis, perquè un tancament, tant un negoci com a una criatura que no la deixin sortir de casa o una persona que no pugui anar a veure la seva parella al poble del costat o tot el que això, al final ha sigut una sensació, sentint els companys i sentint a tothom, una sensació de que se sentin com castigats. Perquè en el moment que no et deixen sortir o en el moment que no et deixen obrir el teu negoci o en el moment que no et deixen treballar, si no t'acompanyen, si no te pregunten com estàs, si no ve algú i et diu, hòstia, què necessites? Com et trobes? No han aconseguit que la gent s'ho faci seu, que la gent participi. Per què? Pues perquè no han deixat que la gent participem, perquè tots volem acabar amb el Covid. No ens han deixat participar, ens han tancat a casa, o ens han tancat el negoci, o ens han dit que no podem fer això ni podem fer l'altre. Però no he sentit mai ningú que ens digui, escolta, podeu fer això, sí, podeu fer això, altre, i no, des del principi, porteu guants, no porteu mascareta, després porteu mascareta i no porteu guants. Vull dir, sí que és una situació nova, però és que han passat un any i en un any hem tingut temps de millorar. O sigui, la gestió aquesta de la pandèmia, jo crec que hagués tingut que haver passat als ajuntaments des de fa almenys 3 o 4 mesos, que són els que realment coneixen els negocis, la gent, els col·legis, i saben si un local està ventilat o no, saben si un lloc està a l'aire lliure o no. Un xiquipar podia obrir, ha tancat, amb les boles, i jo que estic a l'aire lliure no podia obrir. És incomprensible, és incomprensible, i com jo, pues, hi ha milers i milers de casos. I, bueno, tindre tancada una gent, pues, ja t'ho dic, o sigui, la sensació que tenim és de càstig, d'haver estat castigats, sense, a més, sense haver fet res.
Cuqui, no sé si tens la mateixa sensació, perquè clar, vosaltres éreu esport, l'esport de salut, i de cop i sobte, doncs, també. No podia haver-hi gent, no podia haver-hi aforament, bueno, Quina sensació tens tu, Cuqui?
Aviam, jo des de l'acompanyo amb l'Isidre i els que estan en el seu sector, igual que el sector de la restauració, que sembla que siguin els grans acusats d'expandir la pandèmia. No? La incoherència amb la gestió de la pandèmia ha estat total. Que vagi per endavant, que no ho havia patit ningú, ningú havia mai gestionat un tema com aquest, però home, si hi ha coherència i sentit comú, difícilment t'equivocaràs. I si t'equivoques, l'error és molt petit, perquè has fet servir la coherència i el sentit comú. Un negoci que està a l'aire lliure, per amor de Déu. Per la mare de Déu, home, aquesta gent no haurien d'haver parat mai. Si tu et deus sortir a caminar, a passejar el gos, en bicicleta, tal, i ells que estaven enmig de la natura no podien fer-ho. És que realment la incoherència ha estat total. Però, esclar, quan veies les rodes de premsa, el militar, el de terra, el de l'aire, per aquests que m'han de dir, aquí hauria d'haver epidemiòlegs, no els que saben d'aquest tema. No polític, no vull veure ni un de polític aquí. Això és un tema sanitari que hi ha d'haver la gent que hi entén, i el polític no hi entén. El polític enganya i diu el que diu per conveniències econòmiques i punt. Per què es juga a futbol? El futbol es juga perquè hi ha un interès darrere econòmic bestial. I esclar, aquí ha sigut la gestió per mi ha estat realment horrible. Resulta que no podem anar a sopar perquè, no sé, es veu que aquest virus es desperta a les 8 de la tarda i està activat, que contamina tothom. I durant el dia, el metro a rebentar, vas als grans supermercats, al Mercadona, la gent a tocar-se, una incoherència total. Jo realment, aquests sectors, com ara el de l'Isidre i com els de la restauració, jo realment els planyo. En el cas nostre, bé, nosaltres ho teníem assumit, que estem en un lloc tancat, en un pavelló tancat, amb el qual seria més complicat poder tornar, no? Però també ha sigut un any de ara amb mascareta, ara sense, ara 6, ara 10, ara a l'exterior, ara a l'interior, ara no podeu fer servir vestuaris, ara sí, neteja, dins de tot això, neteja de tots els instruments que fem servir, pilotes, els conos, les escaletes, el no sé què, tot de desinfecció, netejo tot, les mans, les sabatilles, les soles de les bambes. Hòstia, realment, el control de temperatura a l'entrar, no sé, i després et tanquen i penses, però si aquí fes control de temperatura, neteja de tot, aquí no es contagiaran, vindran de fora o passarà fora, però aquí dins no es contagien. I és que jo trobo que la incoherència ha sigut bestial, molt, 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 i això fa que la gent se senti acusada, molt mal gestionat. Els altres països, el seu fet de tenir un negoci, estar al corrent de pagament d'autònoms o el que sigui, t'ingressaven uns calés per intentar suportar tot aquest tancament, que comportava unes despeses fixes que tenies que ara no podies generar ingressos, doncs almenys et donava certa tranquil·litat amb aquest tema. Aquí, vinga, per 20.000 autònoms quan hi ha 500.000 a Catalunya i treien una subvenció per 20.000, per això què? Que és una rifa, això? Què collons és, això? Realment jo penso que la gestió ha estat nefasta, no? No sé...
Sí, sí, jo crec que l'Isidre anava fent així amb el cap, com dient, té tota la raó, perquè el virus aquest era especial per la nit, sí. Però jo m'agradaria que anar una mica més enllà, clar, el dia 9 acaba l'estat d'alarma. Jo ara estava buscant la notícia que estaven dient, en el que deien que a Catalunya canviaria el marc normatiu per aplicar el toc de queda, que després no el canviaria, i ara estava buscant l'última notícia perquè ja m'he perdut. Imagino que com tots vosaltres, però teniu ganes de que això acabi? Teniu ganes de que això acabi d'una vegada? És a dir, de que l'estat d'alarma acabi, de poder fer una vida mitjanament normal, sense oblidar, sempre ho hem dit, que una cosa és la crisi sanitària, han hagut molts morts, moltíssims morts, moltíssimes pèrdues humanes, però també és veritat que, i això suposo que algú m'ha escoltat dir-ho, hi ha molta gent, molts autònoms, moltes empreses que moriran igual de gana o no podran ni obrir després d'aquest estat d'alarma. Teniu ganes de que això acabi, de que es deixin d'aplicar aquestes mesures, com dèieu, una mica il·lògiques en alguns casos?
Si t'haig de contestar jo, i gràcies, company, si t'haig de contestar jo, Jo no crec que s'acabi perquè un polític o uns polítics diguin que s'acaba. O sigui, el virus no és... el tindríem molt amaestrat, no, aquest virus.
Sí, a veure si el tenen amaestrat i no...
Ojalà, no? Ojalà. Però això significaria que el tenen amaestrat. No s'acabarà quan diguin ells. Això s'acabarà quan això deixi de matar. I perquè deixi de matar, doncs, hi ha mesures sanitàries, hi ha mesures que seran els epidemiòlegs, epidemiòlegs, ho saben i ho sap la gent que són experta en això. El que sí crec que s'han donat compte és que tindrà tants negocis i tanta gent tancada i castigada, ni millora ni empitjora. O sigui, som, crec, el que ha dit el nostre company, crec que simplement i clarament és aplicar el sentit comú. Vull dir, i sentit comú l'estem aplicant cada dia. Si fem cas a el que ens diuen, que es diuen, pues, per exemple, que hem de portar mascareta, no? Pues portem mascareta pel carrer, entrem en un bar tancat i ens la traiem per dinar. És com portar un casco tot el dia a la mà i quan puges a la moto treure-te'l. O sigui, són coses
bona
que dius...
comparació.
Són coses que dius, bueno, nosaltres també estem aprenent a intentar no contaminar-se. I podem agafar-ho en qualsevol puesto. Si no en un bar a la una, el podem agafar a les vuit. O sigui, és que totes aquestes mesures s'han fet d'una manera tan arbitrària que a més a més, no ha marcat una diferència de que, o sigui, la gent molt gran no surt tampoc de 90 anys no surt a anar a sopar. No sé, vull dir, els adolescents estan, mira, explico un cas dels meus amics, els amics del meu fill, que no hi era, menys mal, se van juntar 6 o 7 o no, 7, no, perdona, 7 o 8 a casa d'una amiga per estudiar. Va trucar el veí a la policia i li s'han fotut 600 euros de multa a xavals de 15 o 16 anys, que són bons xavals i que s'havien reunit, ells diuen, per estudiar, ni que s'haguessin reunit per jugar a play. Això no crec que acabem amb el virus multant els xavals aquests. Sí, perseguint les macrofestes, sí, fent coses d'aquestes, però, hòstia, s'ha arribat a un punt que no. Que jo crec que hem perdut el nord. A mi em van arribar durant la pandèmia, que em vaig saltar el confinament, a meitat del Pallars, en un lloc més deshabitat que no pots trobar, quasi un desert, es pot dir, caminant, i em perseguien uns forestals amb un cotxe. I dius, hòstia, i mentre el metro de Barcelona...
a tope. Com a sardines.
O sigui, no s'ha aplicat el sentit comú i no s'està aplicant, i fins que no s'apliqui, pues, o sigui, és que no sé si hi ha algú que tingui sentit comú dintre de... algú que li digui, escolta, pareu, anem a veure què estem fent, a on estem arribant, a on porta això?
Sí, realment és així. Jo per desgràcia, ha primat el tema econòmic davant de les persones, davant del tema sanitari. És que no ha tingut cap mena de lògica. Fins i tot ara amb les vacunes. Hi ha hagut unes vacunes que les han fet amb diner públic, sigui de la Unió Europea, sigui dels Estats Units, des del diner públic d'allà, i amb el pacte de que es traiessin les vacunes a un preu mòdic. Bueno, l'AstraZeneca val 3 euros i pico, la Janssen 6 euros i pico, la Pfizer 24 euros i la Moderna 28 euros. Esclar, la Pfizer i la Moderna els ha faltat temps per despotricar i deixar malament l'AstraZeneca perquè trombosis, no sé què, quan els casos de trombosis és menys que la que es va fer per prendre l'aspirina. Ara, esclar, hi ha un interès econòmic a darrere. I de fet només faltava el Richard Rizzo, que ara surt en la Guàrdia Civil o els militars dient que ells no volien AstraZeneca. Collons, jo tinc la meva dona vacunada amb AstraZeneca. Què és més un Guàrdia Civil que la meva dona? Què collons estem fent aquí? Hòstia, és que el sentit comú és horrible. No estan fent cap mena de cosa que diguis, hòstia, aquesta gent no estan fent bé, em donen confiança. És que és horrible, al contrari, la desconfiança en ells és immensa, és total. És que jo ara veig un guarda civil per carrer i t'ho dic, mira, tu, cabron, tu pots triar la vacuna, no? Nosaltres no ens hem de donar la que em donin, però tu la pots triar, perquè collons és això? És que és increïble.
I les patents, que va sortir la notícia de Claums? recomanava treure les patents amb aquesta gent, que o sigui, guanyen 80 milions d'euros al tio de la Pfizer, a comprant accions el dia abans de que els autoritzin. A reparteixen les vacunes per tots els rics del món i no fan les entregues. Com pot ser que no, aquesta vacuna no li hagi entrat la patent? Tot i que després ens fotin una multa o se'ls tinguin que indemnitzar amb un sol dia de pandèmia.
Amb una pandèmia mundial com la que tenim, les patents les haurien d'haver fet públiques i qualsevol laboratori que pogués fabricar-la que la fabriquessin. I aquí hauria d'estar tot Déu vacunat amb la segona o tercera dosi si calia. Però hores d'ara...
Ara quan acabin de vacunar vindrà la variante índia, la variante sud-africana i la variante malàcia, i no acabarem mai.
Jo realment penso que la desconfiança amb els dirigents, perquè després l'altre tema és aquest, a Brasil, aquell, el Bolsonaro aquell que feia el que li donava la gana, a l'altre el Trump que bevia la GIA, aquí en mascareta, allà no, aquí bueno, ja no cal anar tan lluny, aquí a Madrid fan el que volen, tanquen a l'hora que volen, bars oberts i restaurants, aquí no. Hòstia, estem en l'època de connectivitat a nivell mundial total i amb una pandèmia com aquesta que és a nivell mundial no hi ha collons de ficar-se d'acord tothom. Hòstia...
No. És que no es donen compte, no es donen compte que per moltes restriccions que faci la Generalitat a Catalunya, que estamos abiertos, que això va tardar 2 mesos a vindre de la Xina aquí, que va entrar per una altra banda, que és no és permeable, no Catalunya ni cap país és permeable. Vull dir, no es donen compte que per moltes restriccions que facin aquí, si al costat o a la Xina o a la Índia no hi ha aquestes mateixes restriccions, això currarà, és un fluid. No es donen compte d'això. Tots els tancaments que han fet, permetem com ho digui, no sé si m'està escoltant algú o no m'està veient algú, és completament inútil. Pot salvar alguna vida? Sí, ho puc entendre, però no pararà la pandèmia. No és un mur de contenció, és una malla on s'està colant tot. I el que han fet ha sigut voler fer-se la idea de que estan fent un mur de contenció, ens estan protegint, i el que estan fent en comptes de posar ciment estan posant una xarxa de pescador. Se'ns colarà per tot arreu.
Sí.
I és així. I ells ho saben.
Home, jo després de la gestió nefasta que vam fer en tot el tema de residències d'avis i tal, ara, que a hores d'ara ja estan tots vacunats les residències, la veritable prova la tenim aquí. La incidència del Covid amb les residències, on estan tots els residents i tots els sanitaris, tothom qui hi actua vacunat, ha sigut quasi bé nul·la la incidència del Covid ara actualment. El que han de fer està claríssim, és vacunar tothom, però ja...
Està claríssim.
Però ja...
Però ja... Tu has fet la mili? Com es vacunaven a la mili?
I tant.
En fila, no?
I en fila, pim-pam, 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 i tothom fora,
pim,
tu.
Pim-pam, pim-pam.
I ja està.
Escolta, i els porcs? No has vist com vacunar els porcs a la pista? Pam-pam-pam-pam.
És increïble. És que és increïble.
No, és així. No, és així. No, deixa luego.
I ara parlaré d'un altre tema que bueno, també té a veure, no? Tot el tema de les gestions a nivell de temes oficials, no? Ajuntaments, consells comarcals, el metge, tot telemàticament, tot no sé què, i després anaves al Mercadona, te'l trobaves comprant allà. O sigui que tu, a la teva feina, protecció total. Jo la meva m'haig de fotre perquè hi ha el que hi ha. Per tu la teva, amb diners de tots, la teva protecció és total. Clar, i a més tu deies, no t'ho faig per tu, no t'ho fas per mi, no. Estàs al Mercadona comprant, al costat meu. Estàs al metro, al costat meu. Bueno, escolta, què representa això? El servei horrible, un fotiment de visites de metge que s'han anul·lat perquè, esclar, telemàticament no es poden fer proves, que no sé què, i després és que jo penso que realment és la gestió ha sigut sense cap mena de dubte molt, molt, molt millorable, i únicament únicament sentit comú i coherència, dic,
No, i coherència, no, i vacuna.
No, correcte.
En el moment que surt la vacuna, s'hagués tingut que fabricar massivament, i massivament vol dir tots els laboratoris del món
fabricant
la punyetera vacuna, i en un mes, ja t'ho dic, o sigui,
sí.
Jo no et dic que es facin com a l'Emili, que cremaven l'agulla i l'agulla de davant seria per 50 sí, sí. o 60, fins que no punxava l'agulla.
No,
que te la clavaven i no punxava, llavors és quan paraven, la canviaven. Tu. No dic això, hòstia, però joder... mesures efectives,
efectives,
a més, parlem des de tu, des de l'esport, i jo des d'un negoci, que tu imagina't, nosaltres vam obrir el 2019, al març del 2019, vam invertir allà, vam convertir un càmping ocupat, que amb un, o sigui, allò sembla un paradís, enmig de la ciutat, un bosc que era un càmping, diguéssim, amb arbres, amb moltes atraccions pels nens, o sigui, els nens s'estan trobant a faltar sortir, jo, se'ls tornaran bojos, o sigui, un nen tancat a casa, o sigui, ja és una bogeria tindre un nen tancat a casa tot un dia, perquè nosaltres estem sortint al carrer tots els dies. Nens que estan tancats a casa amb la tele, amb la pantalla, amb els dits allà, tocant la pantalla tot el dia amb la vista. Jolín, no poden ni sortir a córrer, ni poden sortir a respirar aire fresc, ni poden... Quins nens sortiran? O sigui, és que és molt seriós això, és que és molt... o sigui, jo que em preocupo pels nens, per la infància, per la gent, per la salut mental de la gent. O sigui, tindre'ns tancat ha sigut un punyetero castig. I ho dic amb totes les paraules, no ha sigut unes mesures, han sigut un castig a la població. Inclús s'han donat compte del que som uns corderitos que obeïm a tot. Obeïm a tot. Ara, poner els guantes. Jo m'anava, jo estava durant la pandèmia a casa meva a Trem, a un poble de 20 habitants, 25. Quan anava a comprar, jo pel cap anava amb els guants i sense mascareta. Estava fent els gilipolles.
Sí.
No. Saps, vull dir, i així tot ha sigut així. Que s'han enganxat a una cosa que no s'esperava ningú, que no se sabia, que no sé què. D'acord, però és que estàs prenent unes mesures que és el que t'he dit. O sigui, vols tapar un barranc, o sigui, un torrent amb una xarxa, no es pot.
Sí.
Es té que fer... O sigui, es té que canalitzar cap a una altra banda, es té que aïllar, o sigui, moltes coses.
No, nosaltres ara ens trobem allà al pavelló de la Gamba, tres pistes, val? Nosaltres juguem a bàsquet amb una, amb una altra juguen a voli i amb l'altra fan rítmica, per exemple. Que, bueno, per exemple no, és el que acostuma a passar, eh? Esclar, no, 60 persones per pista. Esclar, ens ho fan controlar a nosaltres com a club. Però esclar, a mi sí, jo conec els pares de les jugadores del Xamba quan juguen a casa. Els de l'equip de fora, jo no els conec, els pares. A mi quan pregunto que vens pel bàsquet, si em diu que ve pel voli, aquell entra, perquè jo no el conec. Clar, del voli ja controlaran els del voli. Allà no hi havia ningú. O de la rítmica. És que hi ha coses que dius... no sé, tu, ja, la gestió s'hauria de fer d'una altra manera. És que no té aquest...
Sí,
estan marcats els seients, un que sí, dos que no, això està correcte, però l'accés a l'entrar... Jo només conec els pares del Xamba. Si la pista del costat juga no voli i la del Xamba està plena, doncs algun pare em deia, no, vinc pel voli. I a més es ficava allà a mirar el Xamba. Però clar, és que no hi ha ningú que controlés això. És que hi ha coses que, no sé, jo penso que s'haurien d'utilitzar altres mecanismes, que segur que hi són, eh? Que no hem d'inventar res, eh? però una miqueta passar la pilota amb els clubs. Eh? Vosaltres heu de controlar l'accés. Bueno, clar, jo en deixo un 360, però si venen aquí o venen al voli, jo és que no ho sé. Si van a la rítmica, jo és que no ho sé, és que no els conec.
Permeteu-me, disculpa, Cuqui, ara t'he tallat a tu.
Sí, sí.
Se'ns esgota el temps. Ha sigut un veritable plaer tenir-vos avui amb nosaltres perquè ho heu fet superamé, perquè heu posat... És a dir, no m'heu deixat parlar, però és que m'encanta que no em deixeu parlar ni que us faci preguntes, perquè es nota aquestes inquietuds que teniu i ha sigut... Hem tingut uns convidats d'excepció. Només em resta, abans d'acomiadar-me de vosaltres, Cuqui Ronsó, vicepresident i responsable de l'àrea esportiva del Xamba de Bàsquet, Isidre Ferrer, promotor i soci de Calafell Aventura, moltíssimes gràcies per haver estat avui al Penedès en Xarxa i esperem que vingueu ben aviat.
Gràcies.
El dia 15 us esperem tots al parc. Gràcies.
Vinga.
Adéu. Adéu.
Són 11:15 en punt. Arriben les notícies amb la Goretti Martínez.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, repassem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Les intervencions al mercat ambulant de Segur de Calafell ja són els manters. Era una intervenció reclamada des de fa mesos pels paradistes del mercat setmanal de Segur de Calafell. La presència de manters que en venin els mateixos productes que els paradistes suposa una competència deslleial contra els que estaven desesperats. Els paradistes criticaven que els manters venien amb impunitat. Fins i tot fa unes setmanes una intervenció de policia local i Guàrdia Civil contra les falsificacions va actuar també contra els paradistes, la qual cosa va generar indignació i van amenaçar amb mobilitzacions. Aquest divendres una intervenció de la policia local sí que va actuar contra el Top Manta, que en venien al mercat ambulant de Segur. Els agents van decomissar gran quantitat de productes, principalment bosses i roba esportiva. Després de l'operatiu del passat divendres, els paradistes del mercat ambulant esperen que es mantinguin els controls contra la venda irregular, ja que temen que tornarà si no hi ha presència policial constant. La CUP reclama que s'aprofiti el projecte d'espai efímer per iniciar el procés de participació per decidir el futur de Can Guineu. Fa unes setmanes l'Ajuntament de Sant Sadurní anunciava que havia arribat a un acord amb Elisava, l'Escola Universitària de Disseny i Enginyeria, per la realització d'un projecte de construcció efímera que s'instal·larà al pati de Can Guineu a partir de finals de maig i que acollirà gran part de la programació cultural del municipi durant els propers mesos. Per la CUP aquest projecte és una oportunitat per posar al centre del debat el futur de Can Guineu i començar a treballar amb el procés de participació ciutadana. La portaveu de la CUP, Arantxa Fernández, ha assenyalat que malgrat que aquest procés de participació ciutadana era un compromís que s'arrossega des del passat mandat, l'actual equip de govern encara no ha fet cap pas per iniciar-lo. Així mateix, la regidora ha deixat clar que l'aposta de la CUP és convertir Can Guineu en un gran espai cultural que pugui acollir tant l'Escola de Música Municipal com altres disciplines artístiques. Elevat ús del bibliobús a Olèrdola durant el 2020, malgrat l'aturada del servei durant 3 mesos. La memòria del bibliobús al Castellot de l'any 2020 recull un lògic descens de l'ús d'aquest servei. Del 13 de març al 23 de juny hi va haver un tancament forçós del servei presencial degut a la crisi sanitària de la Covid-19 i a partir del 25 de juny els horaris i la freqüència del servei s'han vist reduïts. Malgrat aquesta afectació, a Olèrdola es va registrar un ús elevat del bibliobús. Durant el 2020, a la parada de Moges van registrar 998 préstecs. La xifra representa una disminució d'un 4% respecte a l'any anterior. No es tracta d'una dada negativa si ho comparem amb la davallada del préstec a la majoria de municipis de la ruta del bibliobús, segons indica la memòria. Des del bibliobús també es posa l'accent en que durant tota la tardor es detecta un fort ús del servei de bibliobús per part de la comunitat educativa, el club de lectura i el públic familiar. A Sant Pere Molant els préstecs han arribat als 1.146, xifra que suposa una disminució del 37% respecte al 2019, trencant-se així amb la tendència a l'alça dels últims 4 anys. I acabem explicant-vos que el Fòrum Verge Balaguer de la Fundació PINAE hi ha fins al 13 de juny l'exposició d'imatges Retrats sota el foc. Retrats sota el foc és el projecte del fotògraf Daniel García Crespo i forma part dels actes del Diabòlic que organitza el Ball de Diables de Vilafranca. Retrats sota el foc és un recull de fotos, de detalls i moments d'actuacions dels Balls de Diables de Catalunya, així com del sentiment de la gent que els aglutina.
Penedès en xarxa.
Des d'Olèrdola, la ràdio del Penedès. Canal 27.0 FM.
Música.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Aquest dimarts parlem de nou d'ocupació i formació, posant ara el focus en un cicle de tallers d'orientació laboral i de millora de l'ocupabilitat que impulsa el Servei d'Ocupació de Vilafranca. Comencem aquesta cita, aquesta trobada periòdica, saludant la Mercè Mercè, tècnica del Servei d'Ocupació Vilafranquí. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Bon dia a tothom.
Abans d'entrar en matèria, Mercè, i de presentar la resta de convidades, fem un cop d'ull a l'agenda formativa i a TECA.
Sí, bueno, relativa, TECA relativa. De fet, avui dedicarem la major part de la sessió a exposar-vos una modalitat de formació curta pensada per a habilitar les persones en competències pràctiques que ens facilitin la vida, competències de tota índole, anem a dir-ho així, ja sigui en el marc laboral o en d'altres àrees de la vida quotidiana. Llavors, el primer bloc del qual us vull informar té a veure amb les competències digitals. Llavors, el Puntic Vilafranca Virtual té dues d'aquestes accions formatives de curta durada, càpsules que en diem, pensades per a tal fi. La primera és l'ús del mòbil per a cerca de feina i l'altra és tràmits i gestions online per a la vida quotidiana. D'acord? Són dues accions que tenim previst d'iniciar-se en aquest proper mes de maig i són accions presencials de 6 hores de durada. Són tot accions de curta durada, inicialment. Tenim una, a banda, que és aquesta no ho és de curta durada, aquesta és de 30 hores, que és de xarxes socials, també molt important, que s'inicia també en aquest mes de maig, el 20 de maig concretament, i bé, encara hi ha possibilitat de preinscriure's també en aquesta, que anem a dir la més imminent.
M'agrada escoltar que recupereu la presencialitat.
Recuperem la presencialitat, exactament, com veureu ara a continuació. I dit això, us introdueixo aquest segon bloc, que tu també ho has fet ja molt, molt encertadament. Dintre d'aquesta modalitat d'accions de curta durada tenim altres adreçades a un àmbit no digital, anem a dir-ho així, però també fonamentals perquè les persones incrementin les seves oportunitats, les seves possibilitats. Llavors parlem d'aquest cicle de tallers d'orientació laboral i millora de l'ocupabilitat, en la que ens extendrem una miqueta més, i per a la qual cosa hem portat l'Anna Carbonell, una companya del servei, tècnica i responsable de l'àrea de formació.
Bon dia, Anna.
Bon dia a tothom.
I també comptem amb dues convidades més que ens poden parlar de primera mà, oi?
Així mateix, la Joana i la Rosa.
Joana, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Contenta de comptar amb tu i a l'altra banda del fil telefònic també tenim la Rosa López. Benvinguda.
Hola, bon dia.
Comencem amb l'Anna Carbonell, que es troba amb nosaltres a l'estudi perquè ens expliqui una miqueta més sobre aquest cicle de tallers d'orientació laboral i millora de l'ocupabilitat que ens introduïa la Mercè. Quin és l'objectiu, Anna, d'aquestes accions formatives en general?
El que es pretén amb aquest tipus de tallers és treballar les competències transversals, principalment. Vale? Després tenim formació tècnica o formació TIC, com deia la Mercè. En aquest cas treballem les competències transversals, que una mica són les que ens poden també ajudar a millorar el procés de recerca de feina. No? El que volem és oferir eines perquè la gent pugui millorar les seves competències, fins i tot reconèixer-les, potenciar-les i posicionar-se davant del mercat laboral amb més possibilitats. No? I també eines per potenciar el benestar personal, que al cap i a la fi no, és un peix que es mossega la cua. Com més bé estem a l'hora de fer recerca de feina i de posicionar-nos davant d'una entrevista, doncs també segurament més bé ens anirà. I una mica ens movem en això, totes aquestes competències més transversals, més no, del treball en equip, el saber fer, que són molt importants a l'hora de fer recerca de feina i que les empreses valoren molt, a més a més.
Des de quan realitza aquest tipus d'accions el Servei d'Ocupació? És una línia nova o ja fa temps que es treballa?
No, ja fa temps. De fet, ho mirava avui i aquest any és el 7è any consecutiu que tenim aquest tipus d'accions que estan subvencionades per la Diputació de Barcelona, que són això, no? El que deia la Mercè, accions curtetes en el temps, d'entre 6, 10, 12 hores, i que són com una teràpia de xoc, no? Pum, allò, anem a treballar, pues, com el que vam fer el dimarts passat, no? De com vendre's a un mateix o una mateixa, És a dir, de caire molt pràctic, clar, són curtes en el temps, doncs deixem-nos de teories i anem a lo pràctic, no?
Si són 6 hores vol dir que en un matí comença i acaba aquesta
sí,
formació.
Sí, sí, 6 hores es fan en una sessió. 6 hores igual en dues sessions, però bueno, aquesta anterior era de 4 hores, es va fer en una sessió. Aquesta sí que va ser online, però la majoria, la resta són presencials. I això, el 7è any consecutiu que les estem fent, que ens la subvenciona la Diputació i cada any ens hi acollim perquè és un catàleg de recursos molt interessant.
Potser el que ha variat en aquests anys és el catàleg, no? Les propostes.
Bueno, hem repetit, repetim alguna nosaltres aquest any i la veritat és que en van posant ja moltes, no sé si dir-te que potser hi ha més de 50 activitats diferents de diferents àmbits, TIC, orientació, més enfocat a eines de recerca, i em van posant alguna de nova, però, bueno, clar, és que són moltes accions i moltes són les mateixes. Però és que igualment són tan interessants o tan pràctiques que fins i tot repetim. Aquest any repetim amb l'Elevator Pitch, aquesta que vam realitzar, la vam repetir, i després amb la de l'Escape Room també, però perquè realment funcionen molt i també la gent les demana, no?, llavors...
Sí, sí. Aquesta paraulota d'Elevator Pitch, explica'ns això.
No és més que vendre's a un mateix, vendre a aquells punts forts que té la persona i que pot aportar en una empresa. Pues, jo què sé, un punt fort meu és la capacitat de treballar en equip, tal qual, no? Pues vaig a vendre això, per com treballo en equip, com sé treballar en equip, no? I que a més és molt cercat per les empreses, tot el que és transversal o actitudinal, no? Pues és agafar els punts forts de cadascú i casar-los amb l'empresa que tinc jo que puc aportar en aquella empresa. Llavors és com una venda de si mateix, la característica és que és en un espai curt de temps, no? Pues en un minutet, dos, poder fer una presentació d'un mateix, però això, aprofundint curtament en què tinc, què puc aportar.
I a banda de fer aquest anàlisi i destacar les meves millors característiques, hi ha també un component important que és l'oratòria, no?
Sí, clar.
Aquest speech, aquest discurs,
sí,
encara que sigui curt.
Estem molt acostumats a les xarxes socials, però que també una de les coses que treballem és precisament com em presento en una xarxa social. Pues aquí seria com em presento oralment.
Cara a cara, no?
Cara a cara, sí, sí.
Perquè tot això tornarà.
O per telèfon.
O un Zoom,
online,
no?
Exacte, o un Zoom. Però sí, clar, una mica el que busca l'Elevator Pitch és aquest art de parlar per poder comunicar què tinc i què et puc oferir, no? Quines potencialitats tinc. Però sí, sí, l'oratòria, important.
I comunicar-ho, d'aquí el nom de l'Elevator Pitch, de comunicar-ho en el temps que pot durar un tram d'ascensor, o sigui, que et trobes sí. una persona, anem a suposar que et trobes un empresari a l'ascensor, vaig a aprofitar
un moment. I aprofites, no?
Sí. I en un minut o mig minut, allà vull. I és aquesta la idea i el nom, bueno, aquesta comparativa gràficament.
Sí, sí, el terme aquest anglès és ve d'aquí.
És original.
Sí, sí, sí.
A banda d'aquestes accions que ens comentaves, en feu d'altres de semblants enfocades a millorar aquestes competències transversals?
Bueno, hi ha tota la part de les competències TIC que deia la Mercè i després en molts programes, anava a dir molts programes, no, en tots els programes hi ha una part de treball transversal que es fan, o la tècnica del programa o les orientadores del servei. Per exemple, ara amb els cursos de formació ocupacional estem fent dues sessions de treball de competències transversals, actitudinals, d'eines per a la millora de la recerca de feina. Vull dir, és una... En aquest cas, no?, són accions obertes a la ciutadania per treballar tot això, però després en els programes que realitzem a la FACINA, jo diria que el 100% dels programes es treballa en el marc del programa tot aquest tema de competències bàsiques per moure's en el món laboral.
I amb quin perfil de persones interessades en aquestes activitats, en aquesta formació, us esteu trobant?
És un perfil molt divers. Tenim totes les edats. Avui mirava just i amb el de l'Elevator Pitch hi havia des de persones de 27 anys a una persona que s'havia interessat que tenia 60 anys. Vull dir que passem per totes les edats, de 30, 40, 58... i a totes les edats.
I les necessitats també són diverses, el que demanen?
Llavors, hi ha persones, la major part, aturades, i sempre intentem prioritzar persones aturades, però també hi havia persones que, interessades, que estan treballant. I després tenim tot tipus de perfils, també, des de persones amb poca qualificació formativa o professional, des de persones ja amb graus i llicenciatures. Depèn de la càpsula en concret, pot ser que el perfil s'acoti més. Aquesta de l'Elevator Pitch, el perfil formatiu era més elevat, però clar, ja requereix també tenir, no?, unes competències mínimes i que tu puguis potenciar i treballar. Però en general totes les accions abarquen un perfil divers. I després tenim gent de Vilafranca i comarca, és divers, sí, no és una cosa homogènia que diguis.
Aquesta precisió que feies és bona. Tota aquesta activitat formativa està oberta a persones que no siguin de Vilafranca?
Sí, és Vilafranca i comarca, sí. Nosaltres ho publicitem i la gent es pot apuntar online amb el link del qüestionari, i, sí.
I si són persones aturades, hi ha un cost?
No, evidentment són activitats subvencionades i són gratuïtes per les persones interessades, sí.
Deixem que parlin la Joana i la Rosa, perquè totes dues han participat recentment en la primera d'aquestes accions formatives del cicle, concretament en Practica la venda de tu mateix a través de l'Elevator Pitch. Joana, comencem amb tu. Com et va anar? Com valores aquesta formació?
Doncs la valoro. Jo soc, contesto primer de tot, jo soc la de 60 anys que va comentar ella.
Ets tu, molt bé.
Soc jo. Soc la més gran del grup.
Doncs xapots, una valenta.
Bueno. Doncs és complicat per a quan tenim ja aquests anys, però sí que sempre és bo sapigueu una mica els canvis que tenim a l'hora de buscar feina i de presentar-se a una empresa per fer una sol·licitud de feina, no? I llavors sí que és important, sobretot a mi em preocupava que jo no sabia vendre. O sigui, a l'hora de tu destacar el que està dient ella, destacar els punts més forts, doncs no les destacava tant. Llavors donaves una explicació general, però això no arribava al que estava escoltant per la feina. Llavors, a mi em va agradar molt més aquesta banda de captar l'atenció a l'entrevistador, perquè, clar, m'interessa jo destacar per on tinc que reconduir la meva sol·licitud de feina. I després el llenguatge, també general, la realitat, la projecció que podíem fer que fos positiva i mai negativa, perquè a vegades sí que tenim la costum de dir, bueno, jo soc això, tinc aquest perfil, però no sé què. Amb aquest però també va ser molt important que no diguessin. En fi, a mi en general em va agradar molt.
I tu, Rosa, quin balanç en fas?
Per mi va ser una activitat molt positiva, va ser interessant, i les pautes que ens va donar la instructora del curs, la Gal Oliver, va ser com poder enfrontar, bueno, en general, bastantes coses a la vida actual que estem vivint ara, a haver afrontat una entrevista de feina positivament o a presentació de projectes. Hi van unes pautes que van bé per la instrucció de com pots afrontar tu o, bueno, pues una entrevista de feina, el fet de no quedar-te sense paraules, de tenir les pors, que normalment quan tenim certa edat, no tinc 60 anys, però sí que quasi, d'afrontar, pues, la situació actual que està passant al país, no? La situació d'atur, que és el meu cas. I, bueno, va ser això.
Creus, Rosa, que formacions d'aquest estil que fomentin aquestes competències més transversals són útils i que potser en calen més, que està poc explotat?
En general, crec que sí, perquè facilita molt més amb la gent a poder fer una recerca, poder tindre el vocabulari precís a utilitzar en deguts moments, no? Perquè tenim vocabulari callejero, però necessites potser un vocabulari una mica més o com expressar-te, no? A vegades les pors mateixes ens fan estar caos, ens deixen en blanc i queda sempre, ostres, ara què dic, no? I ara he dit això, ho he dit malament, ho tenia que haver dit d'una altra manera, no sé, poder-ho afrontar d'una altra manera més directa i segur, amb seguretat, però sobretot és seguretat i ser positiu.
Joana, en el teu cas, en quin sector professional estàs interessada?
Doncs, pues, jo estic buscant dos branques. Dins del meu currículum jo soc auxiliar d'infermeria en geriatria i després com a auxiliar d'administratiu.
I tu, Rosa?
Jo estic, bueno, en principi la meva experiència, disposo més de 20 anys d'experiència administrativa i en principi estic en la recerca activa dins de l'àmbit administratiu. En principi estic fent un grau superior també aquí a l'Institut de Transport i Logística, m'estic encarrilant més cap a aquest sector, el sector logístic.
Per tant, ja has pensat a fer un gir, no? A obrir-te més opcions.
Sí, obrir el ventall, diguem d'aquesta manera. Ampliar una mica, és un sector que està bastant sol·licitat, que hi ha bastanta oferta al mercat, i vaig pensar, bueno, no m'he aturat mai tampoc d'estudiar, sempre he anat fent cosetes, aprenent, sempre m'he anat formant, ni molt menys m'esperava les situacions aquestes que estem vivint actualment, però m'he anat formant i bueno, ara estic fent aquest curs, estic a punt d'acabar-lo l'any que ve si tot va bé i bueno, ja veiem com va.
Doncs aprofitant que us tenim a les dues i que esteu molt motivades i disposades, què us sembla si ens feu el vostre elevator pitch i així animem els oients? Rosa, t'atreveixes a trencar el gel?
M'atreveixo una mica així grosso modo, que...
Sí, i tant.
Vale. Em dic Rosa, estic a la recerca de feina activa dins de l'àmbit administratiu, disposo del títol de primer grau de formació professional d'àmbit administratiu comercial, vaig fer també anys després batxillerat i actualment estic fent un grau superior de transport i logística. Vaig treure amb el nivell C de català, he fet francès de segon curs i anglès a l'Escola Oficial d'Idiomes. La meva experiència, disposo més de 20 anys d'experiència dins l'àmbit administratiu, treballant a diferents sectors en diferents departaments o àrees. He anat tenint experiència i capaç de desenvolupar totes amb normalitat. Des de l'inici vaig treballar en un magatzem i logística durant 8 anys a Campera de Molanta, a l'empresa Cel·logràfica Gerosa, on vaig adquirir molta experiència i bueno, tot el que envoltava la feina m'agradava. I això em va portar la curiositat de poder, a hores d'ara, fer el superior que estic fent. Estic treballant a l'Ajuntament de Vilafranca, vaig fer d'agent cívic un any i pico, i això em va fer donar-me que m'agrada el tracte i estar en contacte amb la gent. I amb les altres empreses que he estat treballant han estat vinculades al departament, sobretot departament de vendes. Les meves competències, la flexibilitat de poder-me implicar amb les feines i flexibilitat d'adaptació a noves circumstàncies. I els beneficis, aportar experiència, coneixements i m'agrada molt treballar en equip. I l'objectiu, doncs, tenir l'oportunitat de poder treballar en una empresa i poder aportar tots els meus coneixements i experiència i acadir-me de noves professionalment. Mai es pot tancar la porta a res. I en principi, doncs, aquesta seria la meva proposició.
Que resolutiva, no és
claríssim.
Ni un moment. T'has venut molt bé. I, Joana, ara és el teu torn. Fes-nos el teu elevator pitch, quan vulguis.
Jo no soc tan resolutiva tan ràpidament mentalment com ella. Però sí que dic que, aviam, a la resta de tota la vida que hem treballat sempre anem agafant experiència de vida. Perquè a vegades també estan demanant, avui per avui, molts títols i molta experiència de titularitat. Però després jo crec que no miren tant l'experiència que pots tenir de feina. Jo al llarg de la meva vida he treballat sempre en l'àmbit sanitari. Però com auxiliar sempre. Però a més tinc experiència perquè soc voluntària de la Creu Roja, soc socorrista i estic al dia a dia estudiant en tasques administratives, soc tutora també de voluntària de la Creu Roja, estic en constant contacte amb l'Albert de Montjuïc, amb la gent sense sostre, en fi, estic en tema de medicació i ajuts als metges i a infermeria. Llavors em diu... Tinc tota aquesta experiència, però després a l'hora de demostrar-la titularment, em dius, eres auxiliar només. Llavors, amb aquesta branca és molt ampla i al mateix lloc queda una mica així, em queda a mi personalment una mica ahí despenxadeta. I després també tinc una experiència laboral d'atenció al client com a auxiliar administratiu. He treballat també sempre a l'atenció al client, a l'atenció personalitzada. L'última vegada vaig treballar en Aigües de Terrassa, que vaig ser jo la responsable del Departament d'Incidències i Averies. I, bueno, les meves competències són, doncs, l'agudesa per establir una línia d'acció adequada a la resolució de problemes, implicar-me i aprendre sempre a part de los asuntos en concret de cada tasca personal. Jo sóc també, per la feina i les coses que he fet, tinc lideratge, m'agrada treballar en grup, sóc sociable i bueno, m'agrada escoltar i adaptar-me. Llavors, doncs, pues, bueno, també sempre estic estudiant, a pesar de la edat que tinc i a pesar de les circumstàncies que sempre t'ho miren a la cara i diuen, ostres, 60 anys, d'un-hi-do, no? Però jo crec que jo enviaria un missatge també per si m'estan escoltant empresàries, a empreses, és a dir, que les persones que tenim aquesta edat són responsables, sabent el que volem i el que no volem. Són responsables a l'hora d'arribar a una feina, la puntualitat, la responsabilitat. Tenim molta ansietat, carai, amb aquesta banda i bueno, també tenim que donar pas a la gent que són una mica més gran. Moltes gràcies.
Fantàstic, eh? Ho brodeu, tant una com l'altra. Japó. Jo em penso que convencereu a tothom d'aquesta manera.
Esperem-ho.
Joana i Rosa, moltes gràcies per participar avui en aquest espai radiofònic i molta sort amb la recerca de feina.
Gràcies.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Adéu. Adéu, bon dia.
Adéu, adéu.
Mercè, destinem aquest minutet i escaig que ens queda a fer un cop d'ull a les ofertes, què diu el mercat.
Sí, en aquesta secció de treball i món d'empresa, anem a dir-ho així, vull fer un esment principalment d'una dels serveis més importants que oferim des de l'Oficina Municipal de Treball als empresaris, al món de l'empresariat. I es tracta d'un servei de selecció de personal que s'ofereix personalitzat, dirigit per empreses emprenedors, que no té cap cost per a ells. És un servei important, creiem que i volem realment que el tinguin molt en compte. I com ho fem això? Ells ens envien l'oferta amb una descripció i nosaltres en fem difusió a través de diferents canals, a través de xarxa Xaloc, però també a través de les xarxes socials, la premsa escrita, borses de treball especialitzades, etc. I a banda, reclutem els candidats que ells puguin necessitar i inclús organitzem les entrevistes. Per tant, molt a tenir-ho en compte, per favor, hem de cuidar les empreses perquè són un col·lectiu importantíssim per nosaltres i aquest és un servei que volem i desitgem que en facin ús.
Doncs amb aquest servei, amb aquest oferiment final, avui acomiadem aquesta secció mensual que reprenem el mes de maig. Mercè Marciana Carbonell, moltes gràcies i bona setmana.
A vosaltres,
igualment,
bon dia.
Bona setmana, bon dia.
Ens plantem a les 11 en qüestió de segons, notícies, una breu pausa i entomem la tercera hora d'aquest dimarts amb el català al carrer i el seu hit, el concurs